En cuestión de días será Nochebuena y uno de los cánticos típicos de la Nochebuena mallorquina y de las islas es el canto de la Sibila. Nuestro invitado de hoy, Francesc Vicens, aparte de musicólogo, también ha escrito un libro titulado La Sibila, després de la UNESCO, de Patrimoni Immaterial a la Reafirmació de la Identitat. Este nuevo libro analiza el impacto que ha tenido la Sibila en estos últimos 10 años desde que la UNESCO le declaró el patrimonio inmaterial. Bon dia, Francesc, ¿qué tal?
Bon dia, gràcies.
Bé, com neix aquesta idea de fer un llibre de la Sibila?
Bé, aquesta idea ve de, com molt has dit en el principi, d'aquests 10 anys, que són 12, perquè el cant va entrar en el llistat de béns immaterials de la UNESCO el 2010, tot i que l'estudi estava acotat en la primera dècada, no? I era avaluar un poc l'impacte, el que havia passat i les conseqüències que hauria tingut damunt aquest ítem cultural, no? És a dir, el patrimoni immaterial és un patrimoni fràgil, és un patrimoni canviant i un fet com aquest valia la pena ser estudiat perquè segur que no, segur que la hipòtesi era que segur que no hauria passat desapercebut, no?
I quin
Sí.
impacte ha tingut en aquest 10, ja que són 12 anys d'ençà que es va proclamar la Sibila com patrimoni immaterial
Sí,
de la UNESCO?
sobretot ha estat amb el tema de la difusió internacional i de la difusió fora de Mallorca, no? El cant de la Sibila és una tradició que està molt arrelada, és una tradició molt coneguda dins l'àmbit local. El que passa és que aquesta distinció va servir sobretot per difondre-la i per donar-la a conèixer fora del territori, no? I, de fet, és un ítem que el podem veure a la pàgina web de la UNESCO, no? Que és una de les pàgines web més potents del món en quant a temes culturals, no? Això ha generat cultura de la Sibila que s'ha intensificat a Mallorca i s'ha prolongat fora de Mallorca sense que hagi estat una cosa absolutament massiva, no? Sinó que bé, és un ítem que ja és conegut fora de l'illa i bé, i suposant que serà una cosa que s'anirà coneguent de manera progressiva.
Clar, perquè quan l'UNESCO dona aquest títol de patrimoni immaterial, un dels seus objectius és donar a conèixer alguna cosa, no? En aquest cas ho ha aconseguit.
La UNESCO i bé, el Consell de Mallorca, que va ser el principal impulsor d'aquesta iniciativa, hi havia dues motivacions. Una era aquesta idea de donar a conèixer i s'ha de reconèixer també, no? S'ha de retre homenatge a totes aquelles persones que la fan possible, que l'han fet possible, no? I bé, durant aquests 10 anys hem vist molts homenatges, hem vist moltes activitats culturals que han servit sobretot per reconèixer, no?, que aquesta activitat s'ha d'haver fent d'una manera molt natural, molt senzilla, no?, perquè el cap i la fi és una tradició que és molt sòbria, no?, i que té és un tipus de representació que no té una infraestructura molt
Sí.
important, no?,
No és algo molt
i
espectacular, per així dir-ho, no?
bueno, té la seva màgia, no? I té la seva part performativa, però sí, no és un teatre a gran escala, diguem-ne, no?
I ja,
I
digue'm, digue'm.
no, això, que bàsicament ha servit per això, per donar-ho a conèixer i sobretot per reconèixer l'activitat.
I ja centrem-nos en el teu llibre. Com ha estat el procés de recopilar tota aquesta informació?
Bé, jo m'he basat en dues coses. Una ha estat la informació que s'ha generat al llarg d'aquests 10 anys o d'aquests 12 anys en relació amb els mitjans de comunicació, sobretot a les xarxes socials, a la premsa, bueno, tant escrita com no escrita, diguem, i després d'entrevistes. En aquest llibre s'inclouen 26 entrevistes a persones que han tingut un paper actiu amb aquest procés tant de difusió com de reconeixement, que són d'àmbits totalment distints. Vull dir que hi ha gent que participa com a protagonistes, no? Hi ha civils, hi ha organistes, hi ha rectors, però també hi ha gent que es dedica a la política, a la gestió cultural, i tot hi ha una entrevista a un geògraf que tracta temes de turisme cultural, etc. I era com a intentar configurar el retrat social per tratar de calibrar quin pes té avui en dia el camp de la Sevilla com a símbol de mallorquinitat, com a símbol de consens cultural, perquè, bé, efectivament, ho és, no? I ho continua sent, i el llibre, de fet, se diu de patrimoni material a la reafirmació de la identitat, no? Perquè des de distints àmbits se n'ha fet un ús per reivindicar aquesta mallorquinitat i per... La Sevilla és un, com deia, un símbol que serveix per posar-nos a tots de per quan hem de decidir què és lo mallorquí, no? La Sibila sempre és recurrent.
Clar, perquè la Sibila, entre cometes, només se canta a Mallorca, no?
Sí, a veure, la Sibila se canta a Mallorca des de sempre, diguem, des de l'època medieval, de manera ininterrompuda, i aquest és un fet d'exclusivitat insular, no? També se canta a la catedral d'Alguer, i també és un fet tradicional, que no s'ha deixat de fer mai. I a la península, a Catalunya, a València, s'ha recuperat des de fa uns anys, no? I la tenim a la Catedral de Barcelona, la tenim a Santa Maria del Mar, la tenim a Tarragona, la tenim a distints indrets, no? Però allà són civiles recuperades, que s'han basat en documentació antiga i a partir de lo que s'ha trobat s'ha recreat una... o s'ha recuperat una tradició que antigament existia.
En el teu llibre analitzes els constants canvis de la Sibila en aquests 10 darrers anys. Quins canvis ha hagut?
En principi, a nivell performatiu no ha hagut molt de canvis, no? És a dir, tothom reconeix que la Sibila se continua fent com s'ha fet sempre, però com que és una activitat viva i que se fa tant d'indrets, sempre se fa un poquet diferent. Vull dir que tothom la reconeix com a tal, però no hi ha dues civiles iguals, com no hi ha dos anys seguits que se fa igual en el mateix indret, no?
Claro.
A vegades són petits canvis musicals, a vegades és la renovació de la 13, a vegades un canvi d'ubicació des d'on canta la civila. El fet que puguem avaluar moltes civiles, no?, que canten el mateix vespre i en la mateixa circumstància, mos torna una gran quantitat de representacions, no? Vull dir que al final veiem moltes... Estan davant un escenari que és Mallorca, la nit de Nadal, que, bueno, hi ha una civila a cada parròquia, no? En qual cosa són moltes, no?
Clar.
Per tant, canvis estructurals a nivell de forma n'hi ha poc, i en quant a nivell de concepte, doncs, per lo que fa a la civila tradicional, no són notables. El que sí hi ha hagut són canvis en relació a noves civiles que se fan fora de la missa de matines i que se fan dins àmbits de concerts o dins àmbits culturals o com a peça artística i artística s'han vist civiles en clau de jazz,
en clau de jazz.
De videoart. Sí. O de blues o de heavy metal. Vull dir que han dit coses bastant...
O de blues o de heavy metal. Bé, la veritat que en el teu llibre comptes coses molt interessants. No ho contaran tot, perquè si no, la gent no ho compraria i la gent ho ha de comprar. Ho recordam, se diu La Sibila després de la UNESCO, de patrimoni immaterial a la reafirmació de la identitat, un llibre que val la pena llegir. Moltes gràcies per el teu temps, Francesc Vicenç, musicòleg i escriptor d'aquest llibre.
Moltes gràcies a vosaltres.